Sí.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. L'Agència Internacional de l'Energia assegura que si calgués es podrien alliberar més reserves estratègiques de petroli. El cap d'aquest organisme ha insistit, però, que de moment, amb els 400 milions de barrils anunciats la setmana passada, estan sent suficients per calmar els mercats i estabilitzar el preu del cru. Aquesta tarda, el barril de Brent està situat lleugerament per sobre dels 100 dòlars. Mentrestant, el preu de la bombona de butà pujarà demà gairebé un 5%, fins als 16,35 euros, segons publica avui el BOE. Aquest increment es deu a la pujada del transport, les matèries primeres i una lleu apreciació de l'euro davant del dòlar. El preu de la bombona d'entre 8 i 20 quilos no està liberalitzat i es revisa cada dos mesos amb un interval màxim a l'alça o a la baixa del 5%. Més notícies amb Cèlia Forment.
La policia ha detingut tres persones acusades presumptament d'haver assassinat una dona del gener passat a Colungo, a Osca. Un dels detinguts és el marit de la víctima i la justícia ho investiga com un cas de violència masclista. Segons la investigació, la dona va desaparèixer el 17 de gener i poc després es va localitzar el cadàver en un barranc de la zona. Si es confirma que es tracta d'un assassinat masclista, aquesta serà la 13a dona morta per violència de gènere des que ha començat l'any. Els tres detinguts ja han passat a mans del jutge.
Primer dia avui de vaga de mestres i professors del Barcelonès i el Baix Llobregat amb un seguiment del 70% segons els sindicats i d'un 30% segons el Departament d'Educació. Unes 8.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han participat a la manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar l'acord signat entre el govern i dos dels sindicats educatius al marge de dos majoritaris.
Felip VI reconeix que els espanyols van cometre abusos contra la població autòctona en la conquesta d'Amèrica. En la visita que ha fet a una exposició a Madrid sobre la dona mexicana indígena, el monarca espanyol ha admès que la invasió de fa més de 500 anys va ser controvertida des del punt de vista ètic i moral. La Casa del Rei ha compartit les declaracions a les xarxes socials.
Hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucha... mucho abuso. Nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores,
sí, no, sí,
pues obviamente no. No pueden hacernos sentirnos orgullosos.
Les paraules del cap d'estat espanyol s'emmarquen en l'estratègia d'acostament a Mèxic.
Les associacions de víctimes de la dona exigeixen que Carlos Mazón perdi la condició de forat després que el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià hagi rebutjat per unanimitat investigar l'expresident per la gestió de la dona. La presidenta de l'entitat, Mariló Gradolí, celebra en el fons que la causa es quedi a Catarroja perquè la jutgessa continuï investigant la tragèdia.
Si Mazón no estuviese aforado, estaría siendo investigado, imputado en el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja. Y eso es lo que queremos, que fuese voluntariamente a declarar ante la jueza. Y no lo ha hecho, no lo hace, pues lo vamos a seguir pidiendo.
La jutgessa ha decidit prorrogar la investigació 6 mesos més. Els esports amb Sònia Oller, bona tarda.
Bona tarda, Maria. El president del Barça, Joan Laporta, seguirà al capdavant del club com a president els pròxims 5 anys i prendrà possessió del càrrec el pròxim 1 de juliol després de guanyar amb àmplia majoria ahir a Víctor Font. Mentre l'Espanyol presentarà les pròximes hores una protesta formal al Comitè Tècnic d'Àrbitres després de l'arbitratge patit ahir a Mallorca que va acabar amb derrota blanquiblava. I a la Lliga Femenina l'Espanyol tanca avui la 22a jornada rebent l'Eibar a les 8 del vespre.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Em resisteix. No puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llaunaria no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres una goteta, sí.
Ja,
sempre la puta goteta.
Jo la goteta sempre escupa de la pròstata. No m'ho passa.
Has provat amb el teflon?
No.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i cinc minuts de la tarda. Us hem promès que desvelaríem una notícia que canvia el panorama del programa Tot Costa. Tot Costa Premium, que comença a les 7 de la tarda. L'extensió del mini Tot Costa que fem a la tarda. Avui viurà un canvi important. Un canvi que afectarà molt la vida de Jordi Costa i Sònia Gelmà i dels seus col·laboradors, també. Jordi Costa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No estic dient res que no sigui veritat.
No. Explicat així, sembla que canviïn de presentador o alguna cosa així, o de presentadors en aquest cas, però no.
Però hi ha un canvi molt important.
Sí, posem dues plantes, més o menys.
Avui el Tot Costa estrena estudi! Però no un estudi qualsevol, no és que se'n vagin a un estudi... No, no, escolta una cosa, això és una nau espacial.
És l'Enterprise, del Tot Costa.
És l'estudi 5, que aquí és on s'havia fet històricament la TDT, per exemple, la TDP amb el Puyal, i ara s'ha reconvertit, feia molts mesos que estava en obra. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però què és això?
Què et sembla?
Sembla Star Wars, això.
Vols venir a fer la tarda?
No, però el mini Tot Costa jo crec que...
Escolta'm, sí. A veure, explica'm als oients que no ho veuen, tot i que ho veuran, perquè això, evidentment, a xarxes és on ho veurem més.
Sí, a l'Esport 3 aquesta tarda.
Clar, i Esport 3 aquesta nit a partir de les 7, o ja fareu
ja
el promès d'aquí.
Avui ja l'estrenem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pantalles, pot ser que hi hagi, o més?
Jo sí. No les havia comptades fins ara, però sí, podria ser. La meitat leds, vaja.
Sembla... Tenim algun tertulià col·laborador que ha amenaçat amb venir amb ulleres de sol.
I perquè algun presentador, també.
És veritat que il·luminat està.
Sí, sí, sí.
Però aquesta és la gràcia, també, perquè però això visualment molta, és molt maco.
Fa
clar.
Molta patxoca, però és veritat que hi ha molta llum aquí, eh?
Sí.
Vam fer unes fotografies i la veritat és que queda molt xulo, eh?
Clar,
no podem donar enveja, però queda molt xulo.
Amb bona il·luminació quedes més guapo, més a més. Sí.
No, no necessàriament.
Sí, segur que sí, Costa. Segur que
el
sí.
Que no passarà és allò de... Jo diria que a aquest estudi li falta llum, com si no se'ls veiés.
Ara ja no passarà això.
Això segur que no.
Doncs, per tant, avui estrena oficial d'aquest superestudi, que veig que, a més, té més capacitat que l'estudi. Ho podreu portar més tertulians, ara, gairebé. No?
Un mes, potser, sí.
No, sobretot que es podran asseure còmodament.
Sí. No hauran de tocar-se les cames entre ells, que a vegades passava això, no?
No és més gran que l'estudi 1, però la taula és més endreçada ara mateix.
I aquí es farà el Tot Costa cada tarda, eh? No és que avui fem una prova aquí, sinó que el Tot... Per tant...
Clar, ara acabo de caure, clar.
Aquella trobada que no surti d'aquí la tarda de Catalunya Ràdio, Tot Costa...
Mira que ens ho passàvem bé, en aquella trobada.
Serà una trobada pandèmica.
Sí, haurà de ser distància, ara.
Sí.
Ah, però ens saludaràs igualment, eh?
Home, sí, no.
D'acord, home,
sí. Jo crec que sí.
Baixeu aquí, em diran, ja estan a punt, i us saludaré, ja hi sou, ai, com us trobava a faltar. I la Juliana dirà, Sònia, què portes avui? Portes aquell vestit que m'agrada tant?
Ara serà més misteri, perquè no...
Ui!
Ara es podré inventar més, encara.
I aquells gestos que a vegades diuen més que les paraules, ja
no... Saps què farem? Demanarem que ens posin amb un dels nostres monitors la càmera directa per controlar-los. Això, Morales, apunta tu, i allà control central que ens ho derivin. Doncs avui estrena el Tot Costa d'aquest superestudi, l'estudi número 5 de Catalunya Ràdio. Avui què tenim? Ja, expliqueu-m'ho.
Home, doncs d'eleccions...
Ah, sí?
Sí.
Però si ja ho hem fet tot nosaltres.
No, del que no podrem parlar és de la festa, perquè ja n'heu parlat vosaltres i en parlarem el que no surti d'aquí, potser de la festa de l'Ut de Gas, doncs...
Serem més institucionals. Una mica més institucional i, escolta, i també hi ha pilota, eh? Perquè ahir el Barça va jugar un partit, més 4 la Lliga...
No, i hi ha Champions aquesta setmana.
Avui eleccions, perquè evidentment és la notícia del cap de setmana, però ja aniríem tancant la barracara ja. Endavant, la vida continua el mateix president, pilota.
Però jo he sentit el Garriga... La vida continua, però a nosaltres ens ha canviat la vida, que ho ha dit a les 4 de la tarda.
Home, hauràs de baixar menys escales a partir d'ara.
Això és veritat, sí.
Doncs a tu t'ha canviat la vida.
Molt, sí. I deixaré de veure't cada dia, que això... Doncs a mi em canvia la vida.
Et fa la vida pitjor, sí, sí. Vols que et digui?
Me l'empitjora, clarament.
I a mi també. Doncs a partir de les 7 de la tarda, tot costa, des de l'estudi 5, aquest nou estudi, si els voleu veure a xarxes socials o a Esport 3 cada dia, a partir d'aquella hora...
Sí, per cert, tu que et quedes a baix, fes el favor d'obrir les persianes.
Les tinc obertes sempre que
no,
em deixen.
Sempre no.
Sempre que em deixen. Que gaudiu d'aquesta casa nova.
Home, i tant. Sí, sí, estem d'estrena.
Que sigueu molt feliços en aquest estudi.
L'entraré a collir bé, com a les núvies.
En fi. Doncs una pausa, seguim amb el programa i a les 7 ja ho sabeu. Fins ara.
BCN Clàssics, una inauguració excepcional, una programació extraordinària.
15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori, amb orquestres internacionals i grans solistes i directors, com Gustavo Dudamel i la Filarmònica de Nova York.
En Sophie Mutter i la Filarmònica de Munic.
Klaus Makela i l'Orquestra Reial del Concertgebouw.
I la Satzkapelle Dresden, amb Daniel Gatti.
Els imprescindibles de la clàssica.
Abonaments a bcnclassics.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Arriba la novena edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@soquiseré3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Psst, ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn, amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, Joan Laporta. I després de les eleccions, què? Com encara Laporta el seu nou mandat? Hi haurà canvis al club? Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, respon Joan Laporta.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. Petit diccionari anglosaxó de termes urbans per educar el teu cunyat.
M'han dit que en Jeroni, l'any 68, va actuar a la gala dels Oscars.
Sí, sí, possible. En l'any 68 tenia 76 anys.
Bob Hope.
En Bob Hope.
Estava Ronald Reagan.
Ronald Reagan.
I Betty Davis.
Jeroni era el més gran de tots,
sí,
en aquella època.
Jeroni era el més gran.
Sí, sí, sí.
Era el sènior.
Ja estava a la tercera edat, al 68.
Jeroni sènior, quan tocava amb el seu fill.
Exacte.
Que ja és mort.
Que ja és mort.
Pobre Jeroni.
Jeroni ens sobreviu a tots, ho sabeu. Ens enterra.
Ja tenim aquí Toni García Ramon i Òscar Broc, dues persones que la NASA es va negar a enviar a l'espai perquè l'univers no té culpa de res. Arriben frescos de la nit dels Oscars i des d'aquí sento l'enorme pudor a Doritos i a Red Bull, que són la seva marca de fàbrica. Diuen que si un dia els han de fer una anàlisi i que han d'haver de... i que han de tancar...
T'has liat, t'has liat, torna a començar. Diuen que un dia...
Ah, sí. Diuen que un dia els van haver de fer una anàlisi i que van haver de tancar el laboratori perquè un treballador va tocar la seva sang, va començar a repetir expressions anglosaxones sense sentit, entre convulsions, i el van haver de sacrificar. En fi, tot i reforçar la seguretat, no hem pogut impedir que entrin. Gràcies per venir, Òscar, i
venir. M'agrada perquè acaba com un l'exorcista, no? Seria una possessió, sí, sí, diabòlica, convulsions...
Sí, sí. El pobre francès ha hagut un moment ja que pensava... Sí.
No, jo he pensat, no estic entenent ja què estic.
No, ja,
estic
entenent. És que al final hi ha més un relat de Stephen King que no
algú,
una introducció.
Algú,
no?
M'he dissociat.
Hi ha algú del teu equip que està trolejant.
Això, bé, però això ja fa dies, sí. Bé,
Probablement la Judit. Judit està trolejant.
Doncs no descartis, eh? farem una depuració de...
No si hi ha una Judit al teu equip?
Yes, yes.
Judit, pues Judit a la bola.
No, Judit Pastor, i tant.
Pues Judit ja Pastor d'estar... Judit, para de trolejar el teu jefe, que després les coses van com van, entens o no?
Exacte. Mira, diu, calleu, la Judit.
Xusma.
Del programa.
Molt bé.
Ja sabem què és ella.
Va, què tenim avui? Tenim dues paraules?
Mai tant.
Dues paraules i començarem...
I això que venim... De la nit dels Oscars.
S'ha dormit, que consti.
Però què hem treballat? Àngeles, que qualsevol dia...
Què hem treballat?
Hem hagut, perdona, de cobrir
Tota la nit donant-los a un altre lloc. I arribem aquí.
A un altre lloc.
A un altre lloc.
Venim, un altre lloc.
A Ràdio Pica.
Venim aquí a un altre lloc. Venim aquí rebentats, però hem vingut igualment, no hem volgut faltar la nostra cita amb el nostre ídol mediàtic.
És impossible, això. No, doncs, no se'n passa ni pel cap.
Agraeixo molt l'esforç. Tenim dues paraules, com sí, cada setmana.
Ja cobrarem aquest esforç, que ho sàpigues.
Jo el pago.
Exacte. Costós.
I amb ganes.
Estic mirant el telèfon, t'ha arribat un bizum a tu, Òscar?
No, perquè encara això no ho fem per bizum. Ho fem amb sobres amb diner negre.
Molt bé, tio.
Com ens agrada.
Que és bitllets de 5, sense marcar.
No, de 500 no, som de 150.
No, de 5, de 5.
Som bitllets de 150.
De 500? No, no, no n'hem vist mai bitllets de 500. 5 sense marcar. Endavant, Òscar.
Vinga, va, primera paraula del dia.
Sí, però, Francesc, no t'ha passat mai això de... de veure dues persones que no tenen cap relació amorosa, però veus que tenen certa complicitat i pensar... Tu pensar, ostres, Francesc, aquest parell...
No parlem de l'Òscar i...
Anava a dir, us veig a vosaltres, per exemple.
No.
Ho sabia.
Seria una parella preciosa.
Doncs, mira...
Mítica.
Sí, mira, això que estàs fent és el que parlarem avui, perquè avui entrem en aquest terreny...
Ho acabes de fer.
En aquest terreny amorós, en el terreny de fer parelles, perquè avui la paraula que utilitzarem i que presentarem és xipejar.
Xipejar.
No van a xipear.
Què és xipejar?
Xipejar...
És que em sona, però jo no sé si la sabré definir.
Sí, s'utilitza molt i és una paraula que s'ha instaurat molt al català. Deriva de la paraula anglesa shipping, que a la vegada deriva de la paraula relationship, relació. Ah. Què vol dir xipejar? Vol dir desitjar o imaginar que dues persones... tinguin una relació romàntica, tot i que aquestes persones no es coneguin, no tinguin cap relació, o fins i tot no sàpiguen qui és cadascuna d'aquestes persones. Aquest acte d'imaginar aquesta relació es diu ara mateix xipejar, i és una cultura i una actitud que està molt, molt present a les xarxes. Tot i que sigui una paraula que soni molt nova, té un origen que segurament us sonarà. Escolteu aquesta cançó.
Saps què és, no?
Expedient X.
Moltes fonts asseguren que el verb xipejar, shipping, prové precisament d'aquesta sèrie i dels fans de la sèrie Expedient X dels anys 90. Recordem que Expedient X parlava, o tenia com a protagonistes a dos agents de l'FBI, Scully i Mulder, que tenien una tensió sexual escandalosament tibant, és a dir, i tothom volia que es convertissin en parella. Els
de
fans...
fet, van fer una portada a Rolling Stone on sortien els dos al llit. Una foto, no? Una foto amb dos ells al llit, com estan allà descansant. I va ser una de les Rolling Stones de tots els temps.
Perquè a la sèrie acaben tenint mai res.
Crec que hi ha un capítol hi ha una mena de, no sé, d'intent o de que passa alguna cosa, però mai es consolida.
Però jo crec que sí que hi ha un moment després on te sap que tenen un fill i tot. No sé si estic recordant malament o ho estic inventant, però crec que en el remake...
Mira, com ChatGPT, no sé si és veritat o ho estic inventant,
en el remake,
però t'ho foto aquí.
En el remake de X-Files, crec que ja donaven per entès que havien estat...
Ah, l'última pel·li que van fer...
Correcte, no sé, havien tingut una relació romàntica. Ostres. No sé si m'ho estic inventant, la gent ens ho dirà, però tenim insultar-nos el que calgui.
Doncs d'aquest romanç impossible que els fans volien que fos possible, va néixer, diuen, es va començar a parlar d'aquesta cultura del xipeig. I com veus, el xipeig es fa extensiu a persones del teu voltant que existeixen, però també es fa extensiu a famosos i a personatges ficticis. De fet, a la cultura del xipeig és molt habitual que els internautes imaginin relacions amoroses entre personatges de la cultura pop, de la música, dels memes, etc. I és una fantasia que ve... que acostuma sempre a venir acompanyada de la fusió dels noms dels dos personatges, que és una cosa que els ha fet molt en parelles reals, per exemple, a Brangelina, no? Doncs si tu tinguessis una parella entre Rihanna i Pitingo, seria Ritingo, per exemple.
Rihanna i Pitingo, clar, Ritingo. M'agrada molt,
sí,
eh?
Ritingo, sí. I estem xipejant
ara mateix.
Per exemple,
Garriga i Antoni Bassas, Gasses.
Això no és divertit, eh?
No.
Imaginar parelles d'aquestes fictícies.
Gasses.
El senyor Gasses.
Pitjor era Barriga.
No, clar. He volgut ser benevolent. He volgut... Bacigues, estaria també bastant bé.
De fet, la cultura del xipeig a internet és tan seriosa que hi ha molts fans que es dediquen a publicar relats, llibres, còmics, il·lustracions no oficials, evidentment, amb aquestes relacions amoroses entre personatges ficticis que volen que s'ajuntin. Això es coneix com a fanfiction. De fet, a dins del fanfiction hi ha un altre subgènere que es diu slash fiction, que consisteix a fer shipping de personatges del mateix sexe. Per exemple, Batman i Robin.
Com si fossin parella.
Exacte, i escriure, dibuixar còmics...
Em quadrarien.
Sí, sí, sí. De totes maneres, jo crec que els catalans són més de tocar de peus a terra i ens estimem més xipejar amb la gent que tenim al voltant. I el que fem molt és també intervenir, perquè el verb xipejar també vol dir intervenir, que és quan tu fas aquest gest que es coneix com fer de Celestina. És a dir,
intento aparellar dos, estic xipejant-los.
Sí, exacte, hi ha gent que és professional d'això, i ho fa molt bé, i és molt pesada amb aquest aspecte. Doncs aquí, jo crec que...
Ho has patit, Òscar.
No he patit.
Mira que et presentaré algú i dius...
Sí, exacte.
Veuràs.
Doncs...
Mai acaba bé. Sí.
Alguna vegada deu acabar bé, no?
Ens van presentar Brock i a mi, sí, parella mítica. Però normalment no surt bé.
I és una cosa que passa molt al món dels youtubers. Els fans dels youtubers, els followers, els agrada molt xipejar amb diferents youtubers. Va passar, per exemple, amb els conegudíssims youtubers Willy Rex i Vegeta. Els fans es van imaginar una relació entre els dos que van anomenar Wigeta. I fins i tot aquests dos youtubers van acabar fent llibres infantils titulats Wigeta arrel d'aquest xipeig.
Sempre algú acaba guanyant calés.
Que van imaginar, sí, efectivament.
I són els mateixos sempre.
Han desmentit que tinguin una relació amorosa, però els és igual, ells fan diners amb el Wigeta i endavant, tu. D'això es tracta.
Xipegeu.
Xipegeu.
Si xipegeu amb nosaltres, ens ho feu saber al WhatsApp del programa. Segona...
Broc i jo seríem Bromón, per exemple.
És veritat, Bromón.
Bromón mola, eh? Bromón. Sembla un monstre d'aquests, un titan de l'univers de Monarch. No, Godzilla.
Però un titan una mica maldestre, eh? Una mica curt.
Bromón.
Amb Bromón no, és una mica curt de gambals.
Sí, perquè Rebroc...
És un monstre que...
Rebroc. També està bé, Rebroc, eh?
M'agrada molt. Rebroc és més un nom de Transformers.
Però Rebroc ja massa broc, no sé si m'explico.
I poc rap.
Ja, i poc rap.
Sí. El Toni vol protagonisme.
Rebroc. Rebroc. Bé, va, segona paraula del dia.
Doncs jo vaig amb la paraula lleugereta, perquè el Broc ja ha fet el heavy lifting, que diuen els americans, sí. I la meva paraula és maxing.
Maxing. Escrit amb dues X.
Què és això?
Com un conill, eh? És que no estic bé.
No, clarament.
Clarament,
com un conill i fas l'oll d'agost.
No he dormit.
Ah, però que bé entra això, sense dormir.
Sí. Vamos, Francesc.
Com un after, no?
Ara algú que posa la ràdio diu, això és Catalunya Ràdio.
Ui, se m'ha desintonitzat, no?
Efectivament, amics, aquesta cançó es diu Maxing.
Ah.
Maxing, és una cançó mítica, i bàsicament Maxing és un sufix d'argot d'internet derivat de la paraula anglesa max, que significa maximitzar, no? Llavors, es va posar de moda l'any 2000, va seguir a la dècada del 2010, però ja sap que encara internet estava una mica en bolquers, i a partir de 2020 es comença a utilitzar d'una manera bastant potent per part, doncs, de les noves generacions, de la gent jove.
Els joves.
La gent que, Broc i jo, no sabem què canalla. Fan, què fan, ni a què es dediquen, ni com es guanyen la vida, que veiem per aquí a vegades per la ràdio, amb qui són aquesta gent, no sabem. Màxing significa portar una cosa a més enllà, no a...
L'extrem.
És bàsicament maximitzar, però s'ha començat. Primer s'ha d'utilitzar, per exemple, Garriga Màxim, què seria?
Ostres.
Que el Garriga tingui la Max.
No, Garriga Màxim és el que fem el Broc i jo aquí.
Ah,
que és portar el teu programa al límit. Al límit de qualitat.
Ah, sí. Sí.
Vale.
O dels jutjats.
Hauries d'acabar la frase, sí.
Pot ser qualitat.
Depèn del dia.
O la presó.
Depèn del dilluns.
Que després, què passa? Que la resta de la setmana els col·laboradors que venen darrere nostre es veuen obligats a...
Remar més.
Assolir un nivell d'excel·lència bestial, perquè, clar, Òscar i jo hem cremat totes les...
Per això us vam posar en
dilluns. Som Hernán Cortés cremant les naus quan arriba a Amèrica dient, d'aquí no tornem. O sigui, cap endavant o res, o al mar. Què ha passat? Que això s'ha començat a convertir... Bueno, para un moment, això de Màxic, que m'està trobant de cap, nen.
Potser és inaccessiu, va.
Hòstia puta.
Posa'm el Geroni, si vols.
Mal de cap, eh? Sense dormir, això, no...
Hòstia putes.
Ara fa mal, eh?
Bé, hòstia, m'he quedat una mica com se m'han mort 1.000 neurones.
Doncs en queden poques, ja, eh?
Recompte negatiu. El look Màxing, per exemple, que va aparèixer a fòrums d'internet emissió dels anys 2010 i que especialment en comunitats masculines dedicades a l'aspecte físic, és com dir, ei, t'has de posar el look màxim, que és millorar el teu look en tot lo possible.
O sigui, per en comptes de dir a algú que està lleig, li has de dir, fes-te un look màxim.
Correcte, has de fer un look màxim, tio, que significa look que has màxim. De maximitzar el teu físic de qualsevol manera. T'has de tallar bé el cabell, t'has de deixar la barba bonica, etc. Gym màxim, que és anar al gimnàs a fer...
A rebentar-te.
A rebentar-te. Que surts d'allà no pots caminar, d'acord? Que t'esperen amb un caminador a la porta perquè no arribes a casa teva.
Un catxes.
Money màxim.
Aquest és el que m'interessa a mi ara.
Fer tot lo possible amb els teus calés. Arribar el més lluny que puguis. Jo, Francesc, no puc dir... No.
Quins calés, de què
va? No puc donar-te consells en aquest sentit, perquè veure aquí ja són pobres com rates. Llavors no sabem com fa. Per exemple, sleep maxing, que és una cosa que...
Slim?
Sleep. Sleep maxing, que és fer tot lo possible per dormir molt bé.
Bon dia per parlar d'això,
eh? Que és el que necessiteu vosaltres.
Que és el que no hem fet nosaltres aquesta nit, que hem estat donant als Òscar a un altre lloc. I no hem arribat bé aquí. Productivity màxim, que és bàsicament millorar la teva productivitat. Per exemple, que tu, en lloc de fer la tarda, fessis el matí, el migdia i la tarda. Val? I millores la teva productivitat.
D'entrada ho descartem.
Cobrant el mateix, eh?
Doncs no ho farem, perquè no seria money màxim, això.
I vibe màxim, que és quan tu convides a penya a casa teva i vols crear una atmosfera que sigui l'hòstia.
Vibe Maxing.
Molt bé. Oh, yeah.
Molt bé.
Bé, doncs el Vibe Maxing és, bàsicament, tu fas una festa a casa teva, l'atmosfera de ser l'hòstia, i tu fas tot el possible perquè les vibracions de la casa, la vibra, el Vibe Maxing, sigui increïble. Mm. Vale, què és el que fem nosaltres en aquest programa?
Tot és
màxim. Pujar l'atmosfera.
Sí. Tot puja. Tot és màxim.
Tem màxim prou avui?
Jo estic
nosaltres
màxim.
Saps què fem?
Exact.
Fem ràdio màxim, nosaltres. Que és portar la ràdio al límit.
És... Fer la patada.
Al límit.
El nivell de flipamenta és important, eh, Francesc?
Sí. És una nova dimensió del concepte radiofònic.
Patano since 1971.
Ah, el teu any de naixement, entenc? Clar. No era una data aleatòria.
No, una data aleatòria. Des que vaig néixer, que el metge va dir, hòstia, aquest nen és màxim.
Fantàstic.
I es va quedar descansat.
Es m'agafava pels peus i em donava cops al cap amb el puny tancat.
Poseu-li un llit o alguna cosa, que dormi una mica.
Escolta'm, ja que esteu així amb aquest mode de...
Quina necessites? Va, et fem un extra. Et fem un extra.
Un bonus track.
Un epíleg. No, una escena postcrèdits.
Exacte, com la de Torrente, eh? No us preguntaré per Torrente, l'heu vist els dos?
Sí.
No us ha agradat gens?
Jo l'única pregunta que tinc és a quin contenidor va.
I els Oscars, la gala dels Oscars, us ha agradat?
A mi sí que em va agradar, però em va agradar perquè va ser molt ràpida. Van anar més, tan perfecte...
Més que altres anys? O sigui, molt més que altres anys?
I molt més picada, és a dir...
Menys de 3 hores?
No, 3 hores 35, 3 hores 36.
No, cada any, no, més o menys.
No, perquè va arribar a durar 4 hores i mitja la gala dels Oscars.
Hi ha hagut anys que hem acabat a les 5 de la matinada fàcil. I a les 3 i mitja estàvem fora. Bueno, fora, s'havia acabat la cerimònia, crec que a les 4 estàvem fora. Jo crec que... Té raó el Toni, jo crec que van posar la rapidesa, l'agilitat... a l'èpica. És a dir,
també...
no recordarem res d'aquesta gala que diguis, ostres, quina gran actuació, quina gran intervenció, però va ser una gala eficaç, concisa. Van anar ràpid i no et vas avorrir. No?
I també que s'hi han gastat menys calés que altres vegades. Perquè, clar,
sí.
Per exemple, només hi havia 2 números musicals, en lloc de 5. No, clar, això són estalviar-te calés. O sigui, no va haver-hi res extraordinari en aquest sentit. És veritat que a mi l'escenografia m'agrada bastant.
Era maca.
Per exemple, la Barbra Streisand sortint amb una trila, amb un micròfon. The way we were. Que aquella dona, és la meva tieta Agustina, saps que bé? T'agafa molt fort de la galta i et dona 5 euros i després dir al teu pare que el nen és tonto.
És un dels moments emotius de la gala.
Era un moment que hi havia una pantalla amb una orquestra sencera amb gent vestida de blanc i al costat amb un atril petit que està clarament molt cansada. És veritat que té quants anys? 83?
És una senyora que ja té una edat.
I estava molt cansada, però vull dir que no va haver-hi res. Això que diu l'Òscar és veritat. Van substituir l'èpica per la pragmaticitat. No? És una cosa, la gala probablement la més pragmàtica que jo he vist.
Ara, escolta, i no es va dir nom de Donald Trump en cap moment.
Això us volia preguntar. Per què creieu que aquesta gala, ho hem comentat abans,
hi ha pànic,
amb l'Oriol Serra,
Francesc,
estan cagats.
Hi ha pànic.
Però si això és poderosíssima.
No són poderosíssima. T'equivoques. O sigui, cada passa que tu dones ara en els grans estudis de Hollywood, et posaré un exemple. Paramount ara fa el merger aquest, no? La fusió amb Warner. Això, de facto, significa que un simpatitzant de tota la vida de Trump, que és l'Ellison, es farà amb el control d'una empresa que fa un munt de pel·lícules, que té canals, que té streaming, que té a tot. Clar, tu, de sobte, imagina't que per dir no sé què estàs vetat a l'HBO, a Warner Brothers, Hi ha Paramount. Queden poques cases, eh? On te pots anar?
A Netflix.
No, Netflix clar, també no són, no són enemics, del senyor Trump. Són menys amics, si vols, però tampoc són enemics.
I encara que no siguin amics, no volen fer-se... No volen...
És que... Clar, ningú... Perdona, però esta, va estar a punt de petar-se el Jimmy Kimmel i l'única manera que van trobar els fans de Kimmel i probablement la gent amant de la democràcia als Estats Units és començar a desfer, o sigui, a treure's la seva subscripció a Disney Plus, que va registrar no sé quants, si 25 o 30 mil en hores. I clar, van dir, hòsties, això ens pot tocar perquè en realitat estem tocant el los de la democràcia. No? De treure un tio perquè a un altre no li agrada. Però és veritat que hi ha molta por.
O sigui, tu creus que ahir no hi ha més discursos que, home, que el de Javier Bardem per por, eh?
Perdona, però o sigui, un altre tio que tu pensaves que era intocable, Stephen Colbert, també se l'ha patat Trump.
Sí, sí, se'n va.
Sí, però haurà de fer alguna altra cosa.
Sí, espero, però on?
No ho sé, no ho sé.
Perquè, clar, qualsevol tele...
Ja, clar, en els propers, no.
En els propers 3 anys, si tu vols fer qualsevol moviment financer amb la teva cadena, siguis la CBS, la NBC, el que vulguis, has de tenir el permís de la FCC, que és l'organisme aquest que bàsicament es dedica...
És la Casa Blanca.
Clar, i que això està sota el control d'un tio que es diu Brendan Carr, que és un senyor que ha posat el Trump. Què va dir l'altre dia Brendan Carr? Va dir que estava molt insatisfet amb la cobertura mediàtica que estava fent del conflicte a l'Iran, no? I que si no es corregia... Course correction, va dir, que es corregia el curs, no? Hi hauria... Hi podia haver fins i tot perill de retirada de llicències. Clar, la llicència d'emissió dels grans broadcasters dels Estats Units els dona la Casa Blanca. Imagina't que... Sí, ja sé que és molt difícil, però a la CBS ja s'ha empatat la gent dels 60 Minuts, s'ha empatat la gent dels informatius, etcètera, etcètera. Hi ha gent que ja no porten, no ha sortit Joan Mandami, per exemple, en tota la seva carrera com a alcalde de Nova York, encara no ha sortit Joan Mandami.
De mig any, sí, sí.
No, i, no, i, no, i ja van dir... va sortir un scoop fa un parell de dies que deien que la persona que ara porta informatius a CBS no el suporta i que no el vol. I com que, a més, des de la Casa Blanca aixequen el telèfon i diuen no volem que vagi cap persona relacionada amb els demòcrates, vull dir que al final tenen un poder immens. I jo crec que Hollywood ho sap. L'únic que va dir alguna cosa, més allà Jimmy Kimmel, que va fer la broma del documental, que no sé si la vas veure.
Sí, de la Melania.
Va dir, la dona, la seva dona estarà molt emprenyada de que no l'haguem nominat, d'acord? I no va dir ni el nom del documental, ni el nom de Trump, ni el nom de Melania, i Javier Bardem, que va ser l'únic que va dir Stop Wars, Free Palestine.
De fet, els altres discursos...
Ningú més, bueno, i els russos.
...que havíem catalogat de reivindicatius van passar molt de puntetes.
I el de Mr. Putin contra Nobody, que va sortir bueno, clar, el director, sí. I el xaval aquest rus, que té uns pebrots que no li caben en aquest estudi, de coratge, no?, de dir, escolta'm, la manera de perdre la democràcia és primer en petits detalls i després matant els teus ciutadans als carrers de les teves ciutats, però ningú més va dir res. Hòstia, no es van mencionar una vegada. I un acudit del Conan O'Brien al principi, que va dir, és veritat que fa 12 anys que no hi ha cap actor britànic nominat, però els britànics almenys posen els seus pedòfils a la presó. Que és una cosa... Hòstia, és una hòstia gran, però sense...
Noms propis.
Ni Epstein va sortir.
No.
Ningú va dir, Epstein, Iran o Trump, que jo crec que és una pista bastant gran de com estan les coses.
I això que fora havia gent manifestant-se amb cartells contra Epstein, etc.
Doncs sí. Això va deixar aquesta gala dels Oscars, que no ha permès dormir aquests dos senyors, i tot i amb això els hem tingut aquí, màxim, a tope.
Ens mereixem un Oscar, crec jo.
Sí,
avui ens el mereixem.
L'Oscar i el Toni, sí.
I xipegem.
Senyor, moltes gràcies. Anem a xipejar.
Aquí podem xipejar.
Hi ha molta gent, per xipejar.
Anem a fer una pausa i xipegem.
De la ràdio, dic. Ostrella i Garriga. Garriga.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revolu Plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 15 al 25 de març, la celebració del Dia Mundial de la Poesia es transforma en un festival poètic de país amb una programació artística a 9 localitats de Catalunya. Traem Lleida, el Pont de Suert, Tarragona, Santa Margarida de Montbui, Tortosa, Solsona, Barcelona i Girona. Més informació a la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. La companyia de titelles Festuc Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió, Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril, al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
A Catalunya Ràdio.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Que jo us escolto. No.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Passen 6 minuts a 6:15 de la tarda. Aquest dissabte se celebra la tercera edició de Cap Butaca Buida. Aquest any es mobilitzen, atenció, 248 teatres amb 288 espectacles i 324 funcions. I es posen a disposició del públic més de 90.000 bocates... No, bocates no. Més de 90.000 butaques. Més de 90.000 butaques perquè, com diu el nom de la jornada, no en quedi cap de buida. De butaca. A la tarda, aquesta setmana, parlarem molt i pararem atenció a aquesta iniciativa de teatre. I per començar, vam enviar la nostra companya, la Dana Ricard, a un antic convent de monjos que s'ha convertit en espai cultural. Dana Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
On pares?
Doncs mira, som a Alcover. De fet, ara mateix som en una zona elevada, amb unes vistes privilegiades, i t'he de dir que davant meu tinc, doncs, el mateix municipi d'Alcover, arribo a veure Tarragona i darrere arribo a veure el mar.
Carai, bona vista,
doncs. I després, si em giro cap a veure aquest edifici imponent que comentes, que és aquest antic convent de Santa Anna, que des de fa ja més de 10 anys s'ha convertit en el Convent de les Arts. És un espai que des del 1582, que va ser quan va esdevenir aquest convent de monjos, fins a l'actualitat ha tingut diverses funcions, diríem. Ha estat a l'Hospital dels Pobres, ha estat una escola privada, ha estat fins i tot al quarter de la Guàrdia Civil entre els anys 1920 i 1973. I avui dia, com dèiem, doncs s'ha convertit en aquest espai cultural, i perquè ens ho expliqui bé en detall tenim el seu coordinador, el coordinador del Convent de les Arts, l'Aleix Bellverdú. Bona tarda.
Bon dia, benvinguts.
Explica'ns aquest moment d'inflexió en què l'Ajuntament d'Alcover diu aquest edifici o va a terra o hem de repensar els seus usos.
Sí, ens trobàvem doncs, a finals de cap a l'any 2000 aproximadament, i l'edifici doncs, havia quedat en deteriorament. El que és l'església principal estava sense coberta, amenaçava ruïna, i l'Ajuntament doncs, es va plantejar dues opcions. Una era doncs, enderrocar l'edifici perquè suposava un perill pel jovent que dins les seves inquietuds de joves doncs, venien a fer aquí, o bé li donava un nou ús, i doncs, conjuntament a l'Ajuntament amb el Centre d'Estudis Alcoverencs doncs, es va plantejar doncs, de donar-li aquest nou ús.
Mm-hmm. Ara no sé, Garriga, si notes ja que canvia una mica l'acústica. Ara sí que ja estem entrant a dins d'aquest convent. Ara estem arribant al que és el claustre d'aquest antic convent. Explica'ns el següent pas, a partir d'aquí, quan decidiu que això s'ha de convertir en aquest espai cultural d'arts escèniques, com es fa això realitat i per quins passos ha de passar?
Bé, doncs un dels primers passos va ser doncs, presentar a la Generalitat de Catalunya un projecte per catalogar l'edifici com a bé cultural d'interès nacional. Així va ser l'any 2011, la qual cosa ens permeté tenir finançament de fons públics per rehabilitar aquest edifici, doncs, que realment és, estem parlant d'aproximadament uns 3.000 metres quadrats, amb diverses plantes, i doncs, necessitava una important finançament, una important inversió, doncs, per poder rehabilitar-lo i deixar-lo en condicions.
Però, Dana, espera't un segon. Quan parlem d'un convent que es rehabilita, què vol dir? És a dir, a quina part del convent es fan les obres? On és l'escenari? On es col·loca el públic? Perquè la gent també es faci una fotografia a casa.
Sí, sí, mira, ara hem anat a petar aquest claustre, que és, diríem, si parléssim de circulació, seria doncs la rotonda, no? I tenim diferents sortides, i la primera que tenim just ara a la nostra dreta és el que era la capella, oi, Aleix, ho dic bé?
Sí, inicialment és la capella de Santa Anna, aquesta que comentàvem doncs, del segle XVI, que a partir d'aquí és on va créixer el projecte del convent de Santa Anna, i es va aprofitar doncs, aquesta capella on hi havia la part ritual de religiosa, doncs, per fer-hi l'església del convent franciscà.
I és on ara hi tenim aquest escenari, no? S'ha convertit en aquest auditori, que ens comentaves que per la pròpia naturalesa de l'edifici, d'aquest origen com a capella, li falta potser alguna cosa més convencional dels escenaris, diguéssim, perquè s'ha hagut d'adaptar.
Sí, es va decidir doncs, en el seu moment, quan es van fer les reformes, la rehabilitació, doncs, de deixar el que és l'estructura, els elements arquitectònics que respecta encara originals, doncs, de deixar-los totalment a vista. Per exemple, en el fons de l'escenari es pot veure encara el lloc on estava ancorat a l'antic retaule. Doncs, el fet aquest doncs, es va intentar doncs, evitar un escenari alienígena.
Ai, la cobertura ens està fallant ara amb aquest centre Alcover, amb aquest convent que està reconvertint-se en un centre d'arts escèniques. No sé si podem recuperar la Dana o la cobertura ens està fent una miqueta la guitza. Dana, a veure si hem recuperat la connexió.
Sí, em sentiu, Garriga?
Sí, no. Sí, no sé si ens hem de quedar quiets en un lloc. En tot cas, Dana, explica'ns una mica què s'hi pot veure en aquest convent, quin tipus d'obres s'hi fan.
Aquesta part, perquè en aquest convent s'hi fan diverses coses. Una d'elles és la programació artística i cultural, com comentes. Aleix, aquesta és la primera vessant, diguéssiu, que vau posar en marxa, no? És la que teniu ja més experiència. Propant.
Sí, el que va ser la rehabilitació estava plantejada en tres fases. Una primera estructural, perquè necessitava una forta cura.
Però pel que fa a...
No. No és bona la cobertura. Ho haurem de deixar aquí. És una llàstima, però ho haurem de deixar aquí. Fem una cosa. Anem a una altra qüestió. No és ben bé un teatre, però sí que és una estrena importantíssima. Avui mateix s'estrena Crims. Sí, avui s'estrena Crims, la sisena temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT. 7 crims, 7 enganys. I nosaltres som dels afortunats que hem pogut accedir a la presentació oficial que es fa al cinema Aribau. I allà hi tenim agents infiltrades, la Matilde Seoane i la Montse Pujol. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha sensació d'estar davant d'un esdeveniment important aquí al cinema Aribau?
Sí, perquè estem just a les escales de l'entrada i hi ha més de 1.000 persones a fora esperant.
Carai!
Les persones han aconseguit les entrades a partir d'un concurs que han hagut de respondre preguntes per comprovar que si eren fidels seguidors de Crims. L'han passat la prova molta gent. La Matilde i jo hem arribat aquí a 3:45 i ja hi havia cua que arribava quasi bé fins a la Gran Via. I ara tot just comencen a entrar perquè comença a les 6 de la tarda. Francesc, encara no hem vist ni la Matilde, ni jo, ni l'Àlex, ni l'Ala, no hem vist el primer capítol. Ah. Sí que us podem explicar que el títol és L'assassí de la pandèmia. Se situa a la primavera del 2020, quan en els mesos més greus de la pandèmia del coronavirus van matar 3 persones sense llar a l'Eixample de Barcelona. Aquest serà el primer capítol que podran veure aquestes més de 1.000 persones privilegiades que avui poden ser aquí, però és a partir de les 6, per tant, encara no us podem avançar gaire cosa. Hem pogut parlar amb els joves, sobretot aquí veiem gent molt jove, gent també a partir dels 50 anys, i alguns ens deien això.
Que sóc una superfan que segueixo els Carles Porta des de fa molts anys, ja no només per televisió, podcast, ràdio, i m'agrada moltíssim, moltíssim. I bueno, em va dir, tinc un regal per tu. Vendrem a veure una premiere. Dic, ostres, que bé.
Estic aquí perquè m'encanta els crims, els assassinats d'aquí, de Catalunya, i només per això. Primer a la tele i després al podcast que tens, i ja després ens veia uns altres programes d'Alacant i de tota aquella zona.
Bueno, ha sigut la Marta que ha participat en un sorteig i li han regalat les entrades.
Perquè jo soc molt fan de crims.
Molt fan de crims, evidentment. I diria que també tenim per aquí l'Àlex Gutiérrez, no?
Sí, què tal? Com esteu?
Àlex, això del True Crime, 1.000 persones per l'estrena, és tot un fenomen a Catalunya.
Això recorda els anys 80, els que els vam viure aquelles estrenes d'ET, per exemple, que feien les voltes a la cantonada. I, per tant, unes cues immenses. Sí, sí, això és gran esdeveniment. Jo crec... Digues, digues.
No, no.
No, anava a explicar que crec que les plataformes han ajudat molt a impulsar aquest gènere com el True Crime, i que realment jo crec que hi ha un títol que marca un abans i un després, que és el Making a Murderer, no?, sobre el pres Stephen Avery, que, vaja, jo crec que va suposar l'inici d'aquest auge, i que a partir d'aquí, doncs, el crims ha trobat bon terreny abonat.
Stephen Avery spent 18 years in prison for something he didn't do.
18 years. Bàsicament, doncs, això, no? La història d'un pres que va estar 18 anys per un crim, i just quan surt el tornen a arrestar. El típic documental que explica sobretot, doncs, el sistema americà de justícia, que, com molt bé coneixes, és francament millorable, per dir-ho de manera suau.
I en el cas de Catalunya, i aquí afegim el fenomen Carles Porta.
Exacte,
Què creus que té Carles Porta que enganxa d'aquesta manera?
Jo crec que el que té el Porta és que fa un doble check. És a dir, primer, que fa unes investigacions periodístiques d'una exhaustivitat magnífica, no? I vaja, fins al cas, o sigui, fins a arribar a l'extrem que en algun cas, doncs, s'ha arribat a portar informació inèdita o fins i tot resoldre la identitat, no? Recordem aquella noia desapareguda, no? Uh-huh. Però a això s'hi suma després, clar, la posada en escena. I jo crec que el truc aquí en aquest sentit és el que té, de fet, dues empreses. Que una banda hi ha Truc Factor, que això es dedica sobretot als continguts, a fer la investigació, a fer periodisme, en definitiva, de successos de Crònica Negra, però després té Groca, que és la productora, doncs, que la factura, el que hi posa, el relat, la manera, totes aquelles músiques ens enganxen. I, per tant, fins i tot, encara que els casos fossin inventats, jo crec que ja estarien molt ben narrats, però, esclar, quan a sobre saps que són de proximitat una bona part, i, a més, amb aquell punt de veritat, i, per tant, et fa qüestionar sobre el mal, sobre per què matem, per què fem aquestes coses, realment, doncs això, no? Jo crec que fa el check de moltes, moltes caselles.
Ara parlarem d'audiència un segon, però deixa'm saludar també l'Anna Ponsí, que és una altra de les cares i una altra de les persones que fan possible aquests productes del Crims. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Això és una estrena d'aquelles de 21 botons gairebé, eh?
Ja veus, i l'endemà dels Oscars, que sembla que estigui expressament. Tenim aquí just la catifa vermella, que ja hem vist alguns dels protagonistes que es feien alguna fotografia, i molt contents. Avui és un dia molt especial per nosaltres, com us podeu imaginar.
I no sé si ara parlarem d'audiències. L'audiència de la televisió ha estat sempre molt bona. Quan estrenes un producte, un programa que saps que va tan bé, no sé si hi ha una mica menys de pressió, o al revés, hi ha més pressió per dir ai, 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 que no baixem.
Sempre hi ha molta pressió, perquè el que fem és molt delicat, toquem aspectes molt sensibles de la vida de moltes persones que han perdut éssers estimats, i per tant aquesta part de responsabilitat hi és i pesa molt. Evidentment també, doncs, tenir bons resultats és important, perquè si el que féssim no ho mirés ningú, doncs maldita la gràcia, no?, que diuen. Uh-huh. Llavors nosaltres sí que estem sempre molt expectants en aquest sentit, de veure, doncs, si aquesta arrencada serà bona, què ens dirà una mica l'espectador. Aquesta primer tasca que farem ara aquí aquesta tarda al Cinema Aribau crec que també ja serà un bon termòmetre, i per tant estem una mica a l'expectativa i sobretot molt emocionats, perquè al final tens la sensació que la feina ja està feta i que passi el que hagi de passar.
La gent no és conscient del que costa fer un crims. No sé si ja teniu quantificat quantes hores de feina hi ha en un capítol, o quants dies, o quantes setmanes. Ja sé que no deu ser lineal i que aneu fent diverses coses, però ho heu més o menys mesurat?
En hores no, però abans també ho deia l'Àlex, recordava el cas de la noia de Portbou, no? Vam estar 3 anys amb aquesta història. Al final, tot depèn, hi ha casos que evolucionen més ràpid i és com relativament fàcil, o entre cometes, fer-los, i potser estem, no sé, 6 mesos, i d'altres que ens porten més temps, 1, 2 anys, però entre que triem la història, que fem les entrevistes, que produïm, que després això passa, com deies, a Goroka, i ells doncs fan la part més audiovisual, poden passar ben bé 2 anys.
I el que veurem avui i el que veurem en aquests pròxims capítols serà molt identificable amb el que ja hem vist, o hi ha canvis importants en aquesta temporada?
Nosaltres seguim la nostra línia tradicional, si es pot dir així. Al final, si els clàssics funcionen, s'han de mantenir. Hi ha grans marques que són molt conegudes, de beguda, que no han canviat.
No, és que ara em dius que feu canvis i a mi em sabria greu. Jo vull que sigui igual.
A veure, igual no és
igual,
mai, perquè les històries
que són diferents. Que segueixi el fil conductor habitual, diguem.
Sí, fàcilment identificable, això sens dubte, i estem molt contents perquè en aquesta temporada també doncs, hi han participat moltes famílies, que per nosaltres és molt important, les famílies de les víctimes. Algunes ens han demanat, com el capítol de traïció, que volien que el féssim, perquè hi ha persones que en aquell moment eren petites i que ara volen doncs, saber en detall què és el que va passar, perquè si una cosa té crims és que fa un relat bastant objectiu dels fets, i per tant doncs, hi ha persones que a partir d'aquell relat entenen què va passar, com va començar tot i també com va acabar, per exemple, a nivell judicial. I avui aquí, justament en aquesta estrena, ens acompanyen dues persones que per nosaltres són molt importants. Un és en José, que seu a les butaques d'aquest cinema Aribau i que veureu que és un dels protagonistes d'aquest primer capítol, de l'assassí de la pandèmia. Ell és una persona que dormia al carrer, de fet encara dorm al carrer, a la zona de l'Eixample, on hi va haver-hi els crims. I per tant també teníem ganes que la gent veiés què és posar-se a la pell d'una persona que aquells dies tenia por que aquest individu que corria per aquesta Barcelona buida de la pandèmia pogués atacar-lo. I per altra banda també tenim el nebot de la Janet Jumillas, que és la protagonista del segon capítol de crims, que també es podrà veure aquí aquesta tarda en exclusiva.
Doncs l'Anna Ponsí, que forma part també de l'equip del Carles Porta de continguts a True Crime Factory. Anna, enhorabona per la feina i ho gaudirem aquesta nit els que no puguem veure-ho avui ara al Teatre Aribau, al Cinema Aribau.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès, com sempre.
Home, només faltaria. Àlex, dèiem, les audiències molt bones, és un dels millors productes que té ara mateix 3CAT, perquè a la ràdio, digitalment i en EGM quan ja ha estat, ha fet molt bons números, i a la tele també.
Sí, sí, a Catalunya Ràdio, penseu que els continguts ja s'ho superen als 16 milions de reproduccions. Imagina. A l'entorn digital propi, és a dir, això prenent-nos els mitjans propis de Catalunya Ràdio. Si després agafes doncs, els podcasts que estan penjats a Spotify o Apple, ja te'n vas a 45 milions a plataformes externes. I per tant, vaja, l'audiència va com un tro. Penseu que això els dilluns sovint ha competit amb una de les pesos pesants de la televisió espanyola, que és la Isla de las Tentaciones, i a vegades ha doblat en audiència això. Es va estrenar el 2020 el Crims amb unes audiències que eren bones, d'un 15 al 20%, més o menys, però a partir d'aquí ha anat pujant i ja estan entre un 20 i un 25%. Cada temporada, més o menys, ha anat superant l'anterior. De fet, la 5ª temporada, la passada, va tenir una mitjana de 21,2% de share, que això avui dia és una animalada. Cada dia o cada setmana, que hi ha episodi, doncs, hi concentren, s'hi congreguen davant del televisor unes 400.000 persones. Hi ha episodis que amb audiència acumulada, que són els que han vist ni que sigui un trosset, doncs s'ha superat el 1 milió d'espectadors acumulats per episodi. Per tant, escolta, una brutalitat.
Doncs et deixem que puguis anar entrant ja al cinema i que ho gaudeixis i en parlem aviat. Àlex, una abraçada, gràcies.
Una abraçada.
I la Montse Pujol, que ens explicarà per Catalunya Ràdio aquesta estrena de la temporada de Crims. Montse, també moltes gràcies.
A vosaltres.
I ara us dono un telèfon, 932017474. Voleu anar a veure Hamlet al Teatre Coliseum? Tenim dues rosques d'història universal. En saps molt d'història? Truca. 932017474. Ara venim.
Aquesta primavera, Catalunya es torna a emocionar. Les passions tornen als escenaris. Història, tradició i emoció en viu.
Més de 500 anys de cultura popular amb centenars d'actors i música en directe.
Vine a viure la passió. Viu-la a Catalunya.
Consulta dates i pobles que hi participen a la web de la Federació Catalana de Passions.
Les passions de Catalunya. Tradició que emociona.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius. Navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Si viviu eufòria al màxim, no us podeu perdre el concert al Palau Sant Jordi. Diumenge 31 de maig farem història. Serem eufòria. Entrades ja a la venda a som3cat.video/concerteufòria.
Occident, l'assegurança que t'acompanya perquè puguis amb tot, tot i tot, patrocina el concert d'Eufòria.
Pors. Tots en tenim alguna.
T'agraden els tios, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem, ens fan créixer.
Jo mai mai. Demà, nova temporada a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Avui, l'espectacle Hamlet d'en Peyu i l'Albert Pla al Teatre Coliseum patrocina el concurs de La Tarda de Catalunya Ràdio.
I avui tenim dues rosques que han de resoldre els nostres concursants. Ja tenim en línia dos de preparats. Avui estem d'estrena amb els nostres concursants perquè és el primer Frederic que truca, crec, aquesta temporada. Frederic, bona tarda.
Bona tarda.
No sou gaires els Fredericks, que no?
No, bueno, és Federico, català Frederic, no, no n'hi ha gaires, no.
A la família sou més d'un?
No, no. Tinc el nom del meu padrí.
És a dir, tu al telèfon tens algun altre Frederic o Federico?
No.
Ara vaig a mirar-ho jo, no em sona.
No és un nom molt habitual.
Ah, sí, clar, el Frederic Porta, sí, clar, que és un periodista.
Ah, bueno, clar.
Tinc el Frederic Porta. Per quina lletra vols començar? És història universal.
Bo. Per la A.
Vinga, doncs per la A. Atenció, preparat amb el Frederic de Barcelona. Definicions sobre història. Comencem amb la A. El 1988, les tropes soviètiques van abandonar aquest país que havien envaït.
Afganistan.
Correcte. Amb la B, ciutat que el 1888 va acollir una exposició universal.
Barcelona.
Correcte. Amb la C, en aquest país una revolució va fer fora el dictador Batista l'any 59.
Cuba.
Correcte. Amb la D, celebració cristiana que va donar nom a l'acord de pau d'Irlanda del Nord.
Ah, passo.
Divendres Sant. Amb la E, aquest país va viure una cruenta guerra civil entre els anys 36 i 39.
Espanya.
Correcte. Amb la F, revolució del 1789 que va fer perdre el cap a més d'un.
França.
Correcte. Amb la G, illa amb nom de ciutat andalusa que els Estats Units van envair l'any 1983.
Granada.
Correcte. Amb la H, nom amb què es coneix l'assassinat de 6 milions de jueus durant la Segona Guerra Mundial.
Passo.
Holocaust. I amb la I... Ai, se'ns ha acabat el temps. Home, 1, 2, 3, 4, 5... 6 encerts, està molt bé. 6 encerts, Frederic. 6 encerts. Enhorabona, no pengis.
Molt bé.
Anem a saludar el segon concursant. Clar, també tinc el Frederic Vincent, ara que ho penso, del Matí de Catalunya Ràdio. Clar, ja en tinc dos. Sí, sí. A veure, que tinc el Jordi de Santa Fe, del Penedès. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vius molt lluny de Cal Boldús? De Cal Boldús?
No, vinc a prop de Cal Baldús.
Veus? És que això de Santa Fe...
Aquí tot està a prop,
clar,
aquí,
és un poblet petit i tot està a prop, i Cal Americano també et deu quedar a prop.
Ah, exactament, sí, sí, molt. Veus? A prop. Tots els tenim a prop.
I els botins?
Els botins és una mica més lluny, perquè ja. És una masia, per ser els botins hi havia un restaurant que ara ja no hi és.
Molt bé. Escolta, m'has de dir per quina lletra vols començar, que ens estem quedant sense temps.
Per la A, també.
Per la A, doncs atenció, preparats, has de fer com a mínim 6 encerts. Comencem amb la A, conquistador macedoni conegut com el Gran.
Alejandro Magno.
Correcte, Alexandre. Amb la B, exacte. Dinastia espanyola iniciada per Felip V.
Borbons.
Correcte. Amb la C, se li atribueix el descobriment d'Amèrica l'any 1492.
Colom.
Correcte. Amb la D, nom amb què es coneix el desembarcament aliat a Normandia el 1944.
El desembarc de Normandia, el dia D.
Correcte. Amb la E, civilització que va construir grans piràmides com la de Giza.
L'egípcia.
Correcte. Amb la F, rei catòlic d'Aragó, espòs d'Isabel I.
Ferran.
Correcte. Amb la G, va ser primer ministre, va ser ministre nazi de propaganda. Amb la G.
Amb la G, passo.
Goebbels. Amb la H, aquest poble d'origen asiàtic va envair Europa durant el segle V sota el lideratge d'Atila.
Els uns.
Correcte. Amb la I, Tomàs de Torquemada pertanyia a aquesta institució medieval.
Inquisició.
És correcte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encerts. Jordi, has guanyat tu. Enhorabona.
Gràcies, gràcies.
Frederic, gràcies,
Jordi.
Que ho has fet molt bé, però
gràcies,
noi.
Frederic.
És que el Jordi és un crac, eh?
Sí, tant.
Pobre de mi.
Una abraçada a tots. Gràcies.